L'audiovisual.
Doncs ja som al 2021, amigues i amics, i aquí continua l'audiovisual fent aquesta hora de bandes sonores cada setmana. I me'n recordo ara, passades festes, d'aquella època en què els Reis ens portaven discos, CDs, vinils, amorosament empaquetats, i els obries i, oh, sortia la portada gran. Quina meravella, quina meravella. Per exemple, Sacco e Vanzetti va ser un vinil que, bueno, encara el tinc guardat a casa, no? Doncs no, el 2021 seguirem fent aquestes mil i una nits del nou any dedicades a Ennio Morricone, en homenatge al gran compositor desaparegut, arribant al capítol 13 i recuperant, a més, el Benja Estacio, que feia molt de temps, que no compartíem una feina d'aquestes. Ens ho passàvem pipa i ens ho passem pipa, no? Benja, amics, amigues, demà fa 80 anys Joan Baez. I aquesta dona, que va ser actriu a Reinaldo y Clara, dirigida per Bob Dylan, autora de cançons pel curtmetratge La marxa de Washington l'any 63, una de les protagonistes de Woodstock, i relacionada musicalment amb Joe Hill, Naves misterioses i Conspiració per a matar a un cura, va ser l'autora de les cançons de Sacco e Vanzetti amb música de Ennio Morricone. Aquesta pel·lícula del 1971, a Espanya no la van deixar estrenar fins la mort de Franco. Era un film interpretat per Ricardo Cucciola fent de Nicola Sacco i Gian Maria Volonté fent el paper de Bartolomeo Vanzetti, acusats falsament d'assassinat i robatori per motius ideològics. Eren anarquistes en aquella Amèrica de primers de segle, no? Els van fer servir com a model de repressió contra els antisistemes. I els van executar a la cadira elèctrica el 23 d'agost del 1927 a Massachusetts. Aquest és un film de Giuliano Montaldo clàssic, cinema de denúncia italià de tota la vida, amb un gran ressò internacional. I Morricone, que era un compositor d'esquerres, aquell any va fer 24 bandes sonores i la més famosa va ser aquesta al costat de Agáchate Maldito, El de Camerón, La Califa, Quatre mosques sobre terciopelo gris, La classe obrera va al paraíso, ja en parlarem, i Sacco e Vanzetti. Joan Baez se li va oferir i li va fer dues cançons. I va vendre molts, molts discos, versionadíssima. Marina Rossell, per exemple, no? També la canta. En fi, bandes sonores de Morricone, veu de Joan Baez, Sacco e Vanzetti, la balada de Sacco e Vanzetti, per començar, Esperanza i Libertat amb l'oboè de Gastone Chiarini, La cadira elèctrica, un treball de sintetitzador de Morricone sense melodia que posa la pell de gallina. I finalment, Here's to you, Nicola Ebar, el Joan Baez i els cantori moderni d'Alessandroni.
Io non so come chiamarvi, signori lavoratori, operai, compagni, signori compagni, insomma non lo so.
Ma piatta, vieni qua, vieni a parlare al microfono.
Vieni al microfono.
Vieni qua.
Parla, parla un momento solo. Lo studente lì fuori ha detto che noi entriamo qui dentro di giorno, quando è buio, e usciamo di sera quando è buio. Ma che vita è la nostra? Questo pro forma. Allora io dico, già che ci siamo, perché non lo raddoppiamo questo cottimo? Eh? Così lavoriamo anche la domenica. Magari veniamo qui dentro anche di notte. Anzi, magari portiamo dentro anche i bambini, le donne. I bambini li sbattiamo sotto a lavorare. Le donne ci sbattono noi un panino in bocca e noi via che andiamo avanti senza staccare. Avanti, avanti, avanti! Avanti per queste quattro lire vigliacche fino alla morte!
Give to me your tired and your poor.
Oh,
Ui, 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 quants aniversaris! Fixeu-vos, ara farà 50 anys de Sacco e Vanzetti, que és del 71. La música i els efectes sonors, el de la cadira elèctrica ha estat molt clar, no? D'Ennio Morricone. La veu i la lletra de les dues cançons de Joan Baez. Ella demà fa 80 anys i aquest ha estat l'impuls a dedicar aquest programa homenatge a Ennio Morricone, com tots els de la temporada, a les pel·lícules polítiques italianes d'aquella època en les que ell va ser el compositor ideal. A més, en aquestes bandes sonores es podia permetre ser molt més experimental que no pas en les pel·lícules populars que també acceptava. He dit pel·lícules polítiques o de denúncia, i un dels noms claríssims d'aquest gènere era el d'Elio Petri, A cada uno lo suyo, Investigación sobre un ciudadano libre de toda sospecha, Todo modo, i La classe obrera va al paraíso, La classe operaia va in paradiso, que va guanyar la Palma d'Or al Festival de Cannes i el Premi al millor actor per Gian Maria Volonté, un dels dos protagonistes de Sacco e Vanzetti i protagonista de tants spaghetti westerns, amb Sergio Leone com a protagonista, no? La història d'un obrer que es talla el dit en una màquina, un accident laboral, i d'aquí ve consciència i activisme, fins a convertir-se en el líder de la massa dels obrers. I apareix Ennio Morricone, al final de la pel·lícula, alçant els braços perquè els obrers comencin a cridar, i en realitat comença l'orquestra. L'orquestra amb els seus temes, com aquest tema principal i el que es diu Metamorfosi, en versió de John Zoriniano.
Thank you.
És absolutament sensacional. Ja us he dit que amb aquestes pel·lícules es permetia experimentar. I això, l'any 71, era música trencadora, però absolutament. A part de que no s'havia avançat massa tot encara en el que era el món dels sintetitzadors, per descomptat, no? És el que convenia i és el que li anava de conya a la pel·lícula, perquè, clar, veies la pel·lícula i això sonava dins d'un context determinat i funcionava. Però nosaltres seguirem endavant, si us sembla bé, perquè Morricone té molts Morricones a dins de la seva ànima. Tot i que en el programa d'avui, evidentment, seguim parlant d'aquest cinema de denúncia i que, per tant, com que ha d'anar a la contra, doncs va a la contra! A la contra de tot i de tothom, no? Hi ha una pel·lícula que es va titular La China è vicina, China està a cerca, que va fer Marco Bellocchio amb la seva companya de l'època, Edda Tatolli, després de I pugni in tasca, que ja la vam sentir en el programa dedicat a Morricone corresponent, no? Era el retrat col·lectiu de la classe treballadora ambiciosa i dels socialistes que s'institucionalitzen com a forma de poder alternatiu a la Itàlia de l'època i del marxisme com a referent traït absolutament per tothom, especialment els buròcrates socialistes d'aquell temps, no? Bellocchio i Morricone van aprofitar per abordar aquest tema musicalment amb un cert sentit satíric, difícil d'acceptar per les ments serioses de l'esquerra d'aquella època, que tenien molts valors, però el sentit de l'humor no era precisament el seu fort. De manera que aquí teniu a Morricone, dirigit per Bruno Nicolai, amb dos temes de La China è vicina.
l'audiovisual.
Catalunya Ràdio.
Seguim amb Morricone, amb el Ben Gestacio i amb les pel·lícules polítiques de l'època, i ara tindré una sorpresa, perquè hi ha duts a dur la contrària. Quan Morricone es planteja fer la música de la pel·lícula Partner, dirigida per Bernardo Bertolucci, el 1968, va i la clava, perquè era un experiment godardià, una versió definitiva de la disputa entre els ideals revolucionaris i els d'una cultura de classe, és a dir, Bertolucci mateix, que va adaptar a partir d'una novel·la de Dostoievski ben coneguda, El doble, en el context del nou comunisme xinès, que ja són nassos. És a dir, que saltant del 1846 a 1968, l'esquizofrènia de l'idealisme amb Pierre Clementi i Tina Aumont com a protagonistes acaben amb l'esquizofrènia musical de la pel·lícula, perquè, prepareu-vos, quan la pel·lícula és més boja, va i Morricone diu, doncs ara el meu experiment serà material tradicional. I va i fa material tradicional, cançó inclosa, que es diu Splash, amb lletra d'Audrey Nora i cantada per Peter Boom. sorpreses, Morricone. I ara, sorpreses, sorpreses, arribarem al segon plat fort del programa d'avui, amb una pel·lícula de Gillo Pontecorvo del 1969, amb qui havien tingut un èxit espectacular amb La batalla d'Argel. Ja la vam escoltar, també. Es tracta de Queimada. El títol original és Queimada. I us ho explico, perquè és una història colonial que havia d'estar ambientada a les Antilles, a Cuba, en l'època del colonialisme espanyol. Però quan es va anunciar el rodatge, els franquistes, Franco i companyia, van protestar davant de la Colúmbia i van dir que mai més tornarien a estrenar una pel·lícula d'ells al país. I van obligar directament, i lo trist és que els hi van acceptar canviar els referents espanyols per referents portuguesos. Llavors la pel·lícula es continuava dient Queimada, però a Espanya la van estrenar com Queimada. No fos cas que ens confonguéssim. Era la història d'un personatge que va existir, Sir William Walker, un mercenari anglès interpretat per Marlon Brando, al servei de qui millor li paga, en aquest cas els riquíssims colonialistes de Cuba, que volen que faci un revolucionari que ataqui el seu sistema per poder reprimir a tota la població. Però ell s'acabarà convertint en un líder. Morricone, a la recerca d'una sonoritat nova que realment explotarà i expandirà quan arribi a la missió, està platòric de facultats, sense por a fer una instrumentació xocant, que ara ja la sonarà clàssica, per entendre's, però en aquell moment va semblar l'apoteosi, no? Amb molta percussió, amb molta veu humana. En fi, és un d'aquells títols musicals indispensables per entendre millor el món d'Ennio Morricone. Així que aquí ho teniu, sentireu un fragment de la pel·lícula amb la veu doblada de Marlon Brando, inconfusible. Per cert, considerava que aquest paper era el millor que ell havia interpretat a la seva carrera. Amb temes com Abolição, Primera, Cap al futur, José Dolores, el líder revolucionari, etc etc. A veure fins on arribem, perquè jo ara ja m'acomiado, el Benja s'acomiada, i vosaltres us quedeu amb Ennio Morricone.
Señores, permítanme ponerles un ejemplo. Un ejemplo quizá un poco inconveniente, pero acertado a mi modo de ver. ¿Qué prefieren ustedes? O mejor dicho, ¿qué creen que les conviene más? ¿Sus esposas o una de esas muchachas mulatas? No, no, no me interpreten mal. Hablo desde un punto de vista económico, o sea, del costo del producto. Digamos, del rendimiento del producto, producto que en este caso es el amor. El amor físico, naturalmente, los sentimientos no forman parte de la economía. ¿Verdad? Sigamos, a una esposa es preciso darle casa, comida, vestidos, medicinas cuando está enferma, etcétera, etcétera. A una esposa hay que mantenerla toda la vida, incluso cuando envejece y resulta improductiva. Y si uno vive más que ella, tiene que pagar también el entierro. No, no, no se rían ustedes. En cambio, un devaneo circunstancial obliga a muy poca cosa.